En el tram final del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts saludem novament en Domènec Miquel. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fa un parell de setmanetes que parlàvem de camins antics que portaven en el seu moment de Sant Cugat a Barcelona i ens vam centrar en els camins que es feien a peu. Parlàvem d'una amplada molt justeta, no hi podien, per tant, passar carros, i vam decidir que parlaríem expressament dels camins per on es podia passar amb carro en una edició nova. Avui toca parlar de camins.
Parlar de camins amb carro.
De camins amb carro. Que ens deies llavors que hi havia un parell de camins?
Sí, hi havia un parell de camins més, diguéssim, que es podien fer amb carro. De fet, a veure, encara, diguéssim, l'altre dia, si tu vols, ens en vam deixar un altre de camí, no? Perquè hi havia aquest camí, diguéssim, l'últim que hem dit, que és el que venia de Terrassa i Rubí cap a Barcelona, que, de fet, tu hauries d'haver agafat el camí de Valldoreix a partir dels quatre cantons, anar fins a Valldoreix i doncs, fer això. Això no ho feia ningú. Perquè si tu agafes el camí de Valldoreix, que és l'actual carrer de Valldoreix, no? Hi arriba un moment en què et gira a mà dreta, el carrer gira a mà dreta per anar cap a la plaça a l'estació, llavors el passeig a Valldoreix i demés, doncs no, si tu continues rectes, continues pel carrer Villà.
Sí.
I aquest era el camí dels Mas Forns. Aquest no és un camí que pròpiament anés a Barcelona, que també era un camí per fer peu, vull dir, no pensis ara, que anava pujant, anava cap al golf i llavors pujava amunt per aquell carrer que va parar cap al Pinar, ara hi ha l'escola, diguéssim, del Pinar, per allà a la Serreta, etc. Anava cap a la Floresta i passava pel Coll de Portés i des del Coll de Portés se n'anava, diguéssim, també per sota el turó del Fumet i anava parant el Coll Blau. O sigui, al final hi ha com una mena de nusos, que vull dir que es van trobar en els diferents camins. I aquest de l'altre, diguéssim, aquest altre camí que venia de Rubí també, quan arribaven a l'alçada del pont del diari de mà dreta en sortia un altre que era el camí que anava a Molins de Rei, i llavors podies anar tirant per allà i cap a la Rierada baix i Molins de Rei. Bueno,
però és que home, això, clar, és que
és una xarxa, diguéssim, o sigui, Collserol és com una xarxa de camins, no són camins paral·lels, sinó que també n'hi ha molts de transversals, de manera que tu pots començar per un i acabar per un altre i pots anar saltant d'un camí a l'altre.
Bé, doncs, fet aquest recordatori, ara anem pels de carro.
Doncs els de carro era molt més complicat, perquè al Collserola no hi havia manera de passar-lo, perquè aquests camins sí que tenien un tros més o menys pla, que de vegades hi havia camins aquests que es podien arribar a fer amb carro. De fet, fins a Sant Medí es podia arribar amb carro amb una certa facilitat, anant per la riera, però llavors la costa que hi havia amunt, això ja era impossible de fer. Per tant, si tu volies anar amb carro a Barcelona, l'única solució era tirar cap a Cerdanyola i empalmar amb el camí que venia de Sabadell i cap al Coll de Montcada i Sant Andreu de Palomar. I aquest és un camí molt divertit perquè en la segona meitat del segle XIX sabem que el feien servir tots els carros de Sant Cugat, i ho sabem perquè a Sant Andreu doncs ja tenien un problema d'aparcament de carros que venien a proveir la ciutat de Barcelona, no? I aleshores els carros, quan arribaven a Sant Andreu, s'aturaven, eren a les tavernes que hi havien a fer allò que se'n deia pa i trago.
I per tant, després de tot el camí, no?
Sí, esclar, però per tant havien d'aparcar el carro, no? I no t'ho creuràs, el que tenim són les multes d'aparcament que posava l'Ajuntament de Sant Andreu cap al 1850-1860.
Ah, sí?
Sí, sí. I que la reclamava a través de l'Ajuntament de Sant Cugat.
I de quan eren aquestes multes?
Res, unes
miseries. Com que res, home, pels pagesos que hi anaven a guanyar-se la vida.
Bueno, pels pagesos sí, però vull dir que eren quantitats molt baixes, no eren unes quantitats excessives.
Déu-n'hi-do. Sí. I això sí. Deuria ser el pa de cada dia, pràcticament,
sí, sí, sí,
no?
Sí. Llavors el que feia, doncs, la gent era... Teòricament hi havia hagut un camí que anava de Sant Cugat, que de vegades es diu a Ripollet i de vegades es diu a Montcada, que passaria més o menys per on ara va la carretera, però que en el segle XIX aquest camí estava absolutament perdut i aleshores la gent el que feia era passar per la riera. Eh? I abans anava per la Riera. Tant és així que l'arquitecte Elio Rogent, que és el restaurador del claustre, envia una carta a l'Ajuntament de Sant Cugat, diu, dilluns vindré a Sant Cugat, agafaré el tren, aniré fins a Cerdanyola amb tren, i aleshores llogaré una tartrana per venir a Sant Cugat per la Riera si no plou.
Clar.
Perquè si plou, baixa aigua per la Riera i no es pot anar. Sant Cugat quedava incomunicat perquè baixava aigua per la Riera.
Home, mira, una doble utilitat. Les rieres sí. Ja ho tenen, no? Si van seques, el pots serveix fer servir de camí. Sí. I si no, doncs mira...
Per anar a rentar la roba.
També. Estem parlant llavors de camins d'una amplada més considerable que no els que vam comentar fa unes setmanes.
Sí, però són camins que com a màxim tenen 2,53 metres. Abans parlàvem d'un camí de 1,60 i aquests tindrien un metro més. Vull dir que són camins que normalment permet passar un carro en una direcció, però
clar,
no creuar-se dels carros.
I quan s'hi trobaven?
Doncs en tant hi havia allò que en castellà és molt maco, se'n diuen apartaderos, que és com un eixamplament del camí, i aleshores quan tu veies venir un carro et posaves a l'apartadero, deixaves passar l'altre, us saludàveu i avall, i continues. Això a les carreteres d'Escòcia encara hi és. I a les carreteres de Còrsega, si ja heu estat mai a Còrsega, en la zona muntanyosa, diguéssim, també hi és. Tu veus venir un cotxe i dius que trobi un apartadero per poder-m'hi posar, perquè si no els dos no passem.
Clar, sí. I quan parlàvem la setmana anterior dels camins a peu, la durada l'havíem calculat, ens deies unes 3 hores d'anada, 3 de tornada, amb carro també es trigava tant?
Sí, amb carro més o menys és el mateix, perquè el pas
perquè
de l'animal
sí,
és més o menys el pas, diguéssim, humà, tampoc els feien córrer, i feien potser una mica més de volta. Sobretot, diguéssim, en carro anava a Barcelona per portar vi, els excedents de vi, i llavors doncs, es feia aquesta volta així. Perquè, si no, l'altra alternativa era anar de Sant Cugat a Rubí, de Rubí al Papiol, Molins de Rei, i llavors entrar per la Diagonal cap a Barcelona. Però, és clar, en aquella època la Diagonal allò era un desert, no? Vull dir que no hi havia res, no? I, per tant, arribaves a Esplugues, i d'Esplugues fins a Barcelona hi havia com 5 quilòmetres encara,
Doncs si podíem passar la jornada tranquil·lament, no? Per anar, fer el negoci, tornar cap a Sant Cugat...
Sí.
Imagino que no hi anaven cada dia, potser un cop a la setmana, si arribava, o...
Un parell de vegades a la setmana.
Un parell de vegades?
Sí. Normalment es baixava un parell de vegades, perquè és això, hi han 3 hores d'anar, 3 hores de tornar. Tot i que hi havia gent, això, caminadors i demés, que la tornada, com que anaven més descarregats, doncs diguéssim, ho podien fer. Si havien anat sobretot al mercat, tornaven amb menys coses, no? De totes maneres... normalment s'aprofitaven els viatges, no? I llavors tu anaves carregat per coses a vendre a Barcelona i es compraven coses a Barcelona que de vegades no eren per tu mateix, sinó que eren encàrrecs que et feien l'un, l'altre i tot plegat. Llavors hi ha aquesta doble funció, no? De pagès i de traginer alhora.
De fet, em sembla que ja fa unes setmanes en Jaume Espina, que també ens explica, quan tu no vens, ve el Jaume, i ell ens porta històries de famílies de Sant Cugat, i crec que va ser el dia que parlàvem amb un familiar de Cal Tartraner, que ens explicava precisament els viatges que feien per portar a vendre vi a Barcelona, anaven amb les tartranes, aquestes, que eren dels carros de l'època. No, que es feien servir.
Més que en Tartrana anaven amb carros embalats, que eren uns carros més pesats, més grans. Les Tartranes eren més aviat per passatgers i més lleugeretes. De totes maneres, si es baixava vi, és que en aquella època pràcticament tampoc no hi havia garrafes, sinó que el que es baixava eren barrelons. Per exemple, un veí del Tartraner era el Gis, que era el meu besavi, d'allà de la plaça de Barcelona. Doncs el meu besavi, el Gis, que es deia Miquel Pla, doncs ell portava barrelons, anava, diguéssim, a portar barrelons, però ell va començar fent de traginer, i llavors, esclar, portava els barrelons i quan tornava amb els altres barrelons buits que recollia les diferents cases, de passada portava coses, doncs, per veïns del poble que li demanaven, no? el que fos, diguéssim, doncs. I és curiós perquè una de les coses que normalment es demanaven de vegades eren certs medicaments a Barcelona, perquè la farmàcia d'aquí de Sant Cugat potser de vegades no estava massa ben proveïda, o en fi, o hi havia cures miraculoses d'aquella època, que en fi, que són ben curioses.
I eren camins, tant els que comentàvem fa unes setmanes com aquests, que pràcticament qui els feia servir eren els comerciants, els pagesos, la gent que anava a fer negoci. Vull dir, no es feia, sí, per un altre motiu que no fos aquest.
Sí, de fet, a veure, en el moment en què s'obre la carretera de la Rabassada es baixarà molt més a Barcelona. I també els barcelonins descobriran Sant Cugat, perquè, esclar, la carretera té doble direcció i llavors els barcelonins començaran a fer excursions a Sant Cugat i a venir a visitar el monestir.
Clar.
I això és molt curiós, perquè, a més, per exemple, l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, quan fa una excursió d'aquestes, en fa una ressenya i la publica, no? I explica quan baixen aquells boscos de pins amb aquella flaire del Reinós acabat tan bé pels pulmons i pel pit,
Quina diferència. Per cert, de tots aquests camins que hem comentat entre l'anterior episodi i aquest, es conserven alguns, però potser no tots, perquè recordo que l'altra vegada ens comentaves que hi havia un camí que el bosc s'havia menjat una part i que ja no tenia...
Sí, és que, a veure, quan es va obrir la carretera de la Rabassada va passar que la Diputació no va expropiar, bueno, sí que va expropiar, diguéssim, els terrenys en els propietaris, però no els va pagar. I aleshores, per compensar-los, els hi va donar el camí vell. I per tant, és clar, a partir d'aquell moment, diguéssim, doncs, el que és tota la zona del Pla del Vinyet, aquell camí es va perdre, i perquè els propietaris se'l va quedar. I això va ser un niu de conflictes, perquè normalment aquests camins servien d'afrontacions entre veïns, no? I llavors, si tu treies el camí, llauraves el camí i el converties en vinya, doncs hi havia problemes, eh? Al final hi havia problemes, que si tu has tirat més cap aquí, que si tu has tirat més cap allà o això, eh? Ara, en el cas de Can Bova, doncs el cas de Can Bova, com que els hi van prendre per la banda de dalt i es van quedar al camí de baix, ja està, no? I el camí de baix es va deixar d'utilitzar i ha quedat convertit en un bosc, eh?
Doncs de camins ha anat a l'episodi d'avui també, i amb això tanquem els camins antics, Domènec?
Sí, si vols un dia parlarem ja dels camins del nord, però ja en parlarem un altre dia, això.
Sí que n'hi ha de camins.
Oh,
tots els camins porten a Roma.
I Sabadell, no? I Terrassa, i Granollers, i... Clar.
Tu
recordes que en Pau Vila, quan deia, on és el mercat de Sant Cugat? Granollers. Doncs, per tant, si es havia d'anar a Granollers, necessitàvem un camí per anar a Granollers, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs en parlarem d'aquí un parell de setmanetes novament. Ja veurem de què parlem. De moment, moltíssimes gràcies, Domènec. Una
molt
setmana
bé.
Més. I a vostès ja saben que demà el Sant Cugat a Fons tindrà continuïtat. Serà dimecres i nosaltres serem puntuals a partir de les 10 del matí. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.